Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia.
400 agents a tot el país en dos dispositius contra el tràfic de drogues i armes. Ara mateix s'està actuant a una vintena de municipis d'11 comarques diferents, com ara municipis a La Calonge, Lloret de Mar, Gavà, Cabrils, Rubí, també el Vendrell i Mataró, entre d'altres. En aquest cas, hi ha dos detinguts que s'han fet, en aquest cas, a Dosrius, i en paral·lel també la Guàrdia Civil ha desplegat més de 300 agents a diferents punts del país per desarticular, en aquest cas, el que ha definit com la xarxa més gran de tràfic de drogues aquí a Catalunya. Fins al moment, en aquest cas, s'han fet 19 entrades a demarcacions de Barcelona i Girona i ja hi ha 22 persones detingudes. I en mobilitat, situació complicada avui a les carreteres catalanes, problemes a la B23 a Molins de Rei per un accident, també a la B20 a Cornellà de Llobregat per un altre i retencions a la Nacional 240 al picat per un camió de porcs bolcat que talla també un carril. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R3, R4 i R7 entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola del Vallès circulen amb retards. I en clau política, el Almacelles, el Segrià, Junts i el PSC han tancat un pacte de govern per sortir de la crisi oberta amb la dimissió de l'anterior alcalde. Ens amplia aquesta informació l'Arnau Vilà de Munt FM.
Junts i el PSC han tancat un acord de govern que tornarà a situar Vanessa Olivart, de Junts, a l'alcaldia d'Almacelles, amb Òscar García, del PSC, com a vicealcalde. El pacte arriba després de la crisi provocada per la dimissió de Joan Bosch, d'ara pacte local, que governava amb Esquerra i els Comuns. Vanessa Olivart afirma que aquell tripartit només es va formar per fer fora Junts i que, un cop en minoria, no van buscar consensos, deixant el municipi paralitzat.
Tot i que nosaltres vam guanyar les eleccions i va crear aquest tripartit per fer-nos fora, es va veure al cap d'un any i mig que la cosa no funcionava perquè van fer fora els comuns i es van quedar amb una minoria que és el que els ha fet arribar a aquesta situació. Governar en minoria significa pactar amb les demés forces, trucar-nos, explicar-nos... I no ho han fet mai amb cap dels partits de l'oposició. I, per tant, els projectes grans d'Almacelles no s'han pogut tirar endavant.
El ple d'investidura serà demà dimecres a les 8 del vespre.
I una nova placa de formigó ha caigut al centre comercial Via Sabadell, just al costat d'on fa dues setmanes va morir un home per un despreniment similar. La caiguda ha tingut lloc aquesta matinada i no ha causat ferits, ja que l'edifici, recordem, està tancat al públic i protegit també amb tanques. La placa tenia unes dimensions i pes similars a l'anterior. I més d'un centenar de treballadors de RDM s'han concentrat aquest matí davant la fàbrica de Castellbisbal, coincidint amb una nova jornada de negociacions per l'ERO de tancament que afecta a un total de 237 persones.
Notícies en xarxa. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. En joc. Martí González.
Dimarts 3 de juny, avui juga la selecció espanyola femenina a l'RC Stadium, partit de Nations League, en què es juguen, en aquest cas, la classificació per una nova Final Four. Recordem que la selecció espanyola defensa títol d'aquesta Nations League aconseguit el curs passat. Avui, com dèiem, juguen a Cornellà del Prat contra Anglaterra, reedició de la final del Mundial, de l'últim Mundial que es va endur a Espanya. Recordem, amb 9 jugadores catalanes i 10 del Barça, la columna vertebral d'aquesta selecció espanyola. Dijous, per cert, jugarà la selecció espanyola masculina, ja les semifinals de la Nations League, amb un Espanya-França, un Lamine Yamal contra, per exemple, Dembélé, que pot significar també el desenllaç de la pilota d'or. Avui parlem de futbol, també de bàsquet, ja tenim en marxa els play-offs de la Lliga ACB, avui juga el Barça, primer partit a Màlaga, a la pista d'Unicaja, ahir va perdre el Joventut, en aquest cas a les Canàries contra el Tenerife. Tot això i més avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, la selecció espanyola femenina rep avui Anglaterra, a l'RCD Stadium.
Doncs així és, el comitè estatal amb 10 jugadores del Barça i 8 catalanes després de la baixa per lesió de Leila tanca avui la fase de grups de la Nations League contra la selecció anglesa amb el lideratge i la classificació de la Final Four en joc. El partit a Cornellà al Prat a partir de les 7 de la tarda.
I ahir a la tarda es va fer oficial el fitxatge de l'exorana Jonathan Giraldez per l'Olímpic de Lió.
Giraldez torna a Europa després de l'experiència d'un any als Estats Units i ho fa per agafar les regnes del 8 vegades campió de la Champions, un Lió obligat a reinventar-se després d'haver caigut aquest any a semis. Jonathan Giraldez va guanyar 14 títols amb el Barça en 3 temporades, incloses 2 Champions, i signa amb el club francès per les properes 3 temporades, fins al 2028.
Dijous, la selecció espanyola, en aquest cas masculina, jugarà les semifinals de la Nations League, en aquest cas contra França. Pel que fa als clubs, l'Espanyol va fer tenir ahir una rebuda institucional a l'Ajuntament de Barcelona pel 125è aniversari de l'entitat.
La comissió d'aquest aniversari, encapçalada per Daniel Sánchez Llibre i l'actual director general, Mauller, va trobar-se ahir amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, i el regidor d'Esports, David Escudé. Des del club van fer entrega a l'alcalde d'una rajola commemorativa.
I ahir Sabadell va celebrar el retorn a la primera federació amb una rua.
Milers de seguidors van tenyir la ciutat ahir de blanc i blau per celebrar l'ascens del centre d'esports a la tercera categoria estatal aconseguit diumenge a Múrcia. Després d'uns primers càntics des de la tribuna de la nova Creu Alta, la comitiva sabadellenca es va passejar pels carrers fins a arribar a una plaça Sant Roc plena. Els jugadors i cos tècnic van tenir recepció al Saló de Plens de l'Ajuntament i van sortir al balcó per acabar de celebrar amb l'afició aquesta fita.
No va aconseguir pujar, tot i també jugar play-off aquest any, la Unió Esportiva Sant Andreu, que ahir s'acomiadava del seu tècnic Xavi Molist.
Molist deixa el Sant Andreu de mutu acord amb el club després de 3 temporades i mitja i d'haver disputat 4 play-offs d'ascens amb èxit en l'aconseguir fa 2 temporades a Salamanca per tornar a segona federació. El ja ex-entrenador Quadri Barrat va posar en valor la feina feta al capdavant de l'equip, tot i caure en els play-offs d'ascens de la temporada passada contra el Zamora i d'aquest mateix curs contra el Rayo Majadahonda.
En bàsquet, avui el Barça s'estrena als play-offs pel títol de Lliga ACB.
Els blaugranes, amb el factor pista en contra, després d'acabar 5ens a la fase regular, visiten aquesta nit la pista a l'Unicaja de Màlaga, que aquest curs ja ha guanyat la Copa i la Basketball Champions League. L'equip de Joan Peñarroya confia en guanyar avui a Màlaga per poder tancar divendres en el segon partit, el bitllet per a semis.
D'aquestes sèries del millor de 3, també avui es juga a la mateixa banda del quadre el primer enfrontament, a les 7 en aquest cas, de la sèrie entre el Real Madrid i el Baskonia.
Ahir derrota el Joventut a Tenerife 96-81 amb un gran partit del veterà base del conjunt canari, Marcelinho Huertas, que va fer 39 punts i 41 de valoració. Demà jugarà el segon partit a l'Olímpic de Badalona. També ahir, triomf clar del València de Pedro Martínez, 98-74 contra el Gran Canària.
En hoquei patins ja tenim horaris confirmats per a la Copa de la Reina, que es disputarà a Cerdanyola del 12 al 15 de juny.
Amb 5 dels 8 equips catalans, dijous 12 de juny començaran els quarts de final a les 6 i a 8:45. Divendres a la mateixa hora es completaran els primers enfrontaments. Les semis es jugaran dissabte 14 a la 1 al migdia i a les 4 de la tarda. I la final serà a diumenge a la 1.
En categoria masculina, el Barça ha confirmat que Mati Pascual deixarà el club el curs vinent.
El jugador de 35 anys, un referent durant més d'una dècada, acaba contracte el proper 30 de juny i posarà punt final a la seva trajectòria dins del club després de 12 temporades i fins al moment 37 títols aconseguits, amb la possibilitat de sumar un nou trofeu, el de l'Hockey Lliga 2024-2025. Ahir el Noia va fer oficial la renovació de Xavi Costa, que sumarà 8 temporades al club.
I un últim punt en natació artística, avui or per a Jordi Cáceres i bronze per a Iris Tió, a l'europeu de Funchal, a Portugal.
Cáceres ha guanyat l'or en la final del solo lliure masculí, mentre que Iris Tió s'ha endut el bronze en la femení, ampliant el medaller de la selecció d'Andrea Fuentes.
Dilluns 3 de juny, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Avui la selecció espanyola femenina rep a l'RC Stadium a Cornellà al Prat, a Anglaterra, en la reedició de la final del Mundial, en una final per ser primeres de grup i passar directament a la Final Four de la Nations League. El combinat estatal, amb 9 catalanes i 10 jugadores del Barça, en tindria prou amb un empat avui per ser a semifinals d'una competició de la qual, recordem, defensa títol. Ahir a la prèvia en va parlar l'ex-Lorona Mariona Caldentei, campiona de la Champions aquest any, fa poc més d'una setmana amb l'Arsenal, precisament guanyant el Barça a la final. Mariona destacava jugar a Barcelona, un partit com aquest.
Creo que es un placer y un lujo poder jugar en una ciudad como Barcelona, que tiene tanta cultura de fútbol femenino. Obviamente, pues es muy especial y estoy muy feliz de estar aquí.
La davantera balear també va dir la seva sobre l'hegemonia europea que pot tenir la selecció espanyola si aconsegueix revalidar aquest títol de la Nations League, a més d'intentar guanyar aquest mateix estiu l'únic títol que encara no té, l'Eurocopa.
Bueno, jo crec que el nivell europeu és altíssim i tenir una hegemonia en aquest sentit és molt difícil perquè hi ha molts equips i moltes seleccions que volen triomfar i que volen ser líders en Europa, i crec que hi ha pues, molt bones jugadores, molt bons staff, la gent està molt ben preparada. Llavors, nosaltres no sentim que tenim l'hegemonia de res. Al final no enganyem mai un europeu, per exemple. Llavors, humilitat amb això, respectem molt com treballen altres seleccions, altres clubs, i volem guanyar i ojalà pues, puguem aconseguir l'europeu i un altre cop la Nations.
I precisament sobre si una derrota avui, ja sigui d'Espanya o d'Anglaterra, pot afectar la confiança de cara a l'europeu d'aquest estiu, Mariona deia això.
Bueno, crec que intentem no mirar més enllà del partit de demà. És l'últim partit de grups de la Nations i òbviament volem estar a la final perquè som les campiones i volem defensar el títol. Per tant, sabem que Anglaterra és un equip superfort ara i de cara a l'Euro, però bueno, primer el partit de demà i ojalà pues, estar a la Final Four, i a partir d'aquí pues, ja veurem.
Avui mateix a les 7 de la tarda al camp de l'Espanyol a Cornellà al Prat, aquest Espanya-Anglaterra femení, últim partit de la fase de grups de la Nations League amb el combinat espanyol líder amb 2 punts més que les angleses. I també està concentrada en aquests moments la selecció espanyola masculina, que dijous juga a les semifinals de la Nations League contra França en una final a 4 que juga a Alemanya. A la llista hi ha 6 jugadors del Barça i 6 catalans. Un dels que compleix les dues coses és Dani Olmo, que hi va compareixer en roda de premsa i va parlar, per exemple, del seu company Lamine Yamal.
Lamine és un xico normal, con la normalidad que le caracteriza, y al final él tiene personalidad. Nosotros tampoco hay que saber llevarlo, porque él ya tiene la cabeza y los pies en el suelo, sabe que trabajando y de la mano del equipo puede y podremos conseguir cosas grandes, y así lo hemos hecho este año, tanto el año pasado con la selección como en este año a nivel de club con el Barça. Y al final es un chaval tranquilo, trabajador, que tiene ganas de seguir aprendiendo, mejorando, que ya es uno de los mejores porque así lo ha demostrado, pero con ganas de seguir creciendo.
Recordem que Lamine Yamal té 17 anys encara i es pot jugar, és un dels candidats a la pilota d'or d'aquest any, ja amb 17 anys encara, menor d'edat. Recordem que no va guanyar la Champions, ho va fer el Paris Saint-Germain, i per tant aquestes semifinals contra França, per exemple, amb Ousmane Dembélé, que ha fet una gran temporada també, l'ex-blaugrana ara al PSG, també podria ser determinant de cara a aquest premi individual. També hi serà en aquesta fase final de Nations League el migcampista andalús del Barça, Fermín, que havia de doblar aquest estiu i jugar també l'europeu sub-21, però finalment ha decidit descansar. Ell mateix ha explicat els motius en una entrevista a Prensa Ibérica.
Bueno, al final llevo 2 años casi sin parar y a veces a escuchar un poco al cuerpo. La verdad que tenía ilusión al principio, pero bueno, ha sido todo consensuado con todas las partes. Con Santi también hablé y lo ha entendido todo perfectamente, y bueno, agradecerle siempre la confianza que ha tenido en mí, pero bueno, al final es la decisión que hemos tomado entre todos y creo que es la correcta.
Dijous a les 9 del vespre jugarà a Alemanya aquest Espanya-França de semifinals de la Nations League masculina. Demà, dimecres, es disputa l'altra semifinal entre Alemanya i Portugal. I encara en futbol, pel que fa als clubs, el Nàstic confia en guanyar dissabte vinent a Múrcia per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els grans van fer una bona segona meitat en l'anada de l'altre dia al nou estadi i volen mantenir la inèrcia de cara a la tornada. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Els grans no estaran sols a l'estadi Enrique Roca per buscar la victòria i plantar-se a la final de la promoció d'ascens. Un miler d'aficionats del Nàstic donaran suport a l'equip in situ i molts altres ho faran a la pantalla gegant que l'Ajuntament, el club i Tarragona Ràdio instal·laran al parc del Francolí per poder seguir el partit en directe. El jugador número 12 serà l'alè necessari de l'equip de Luis César per optar a jugar a la final del play-off. Després de l'empat a un gol en el partit d'anada el passat dissabte al nou estadi Costa Daurada, als tarragonins només els hi val la victòria si volen passar a la final. L'entrenador, el nàstic Luis César, té clar que per pujar has de guanyar partits i el de dissabte a Múrcia no val altre resultat que no sigui la victòria.
Posibilidades, estamos al 50% que el Real Murcia. Nosotros somos quintos y sabemos que tenemos que ganar partidos para ascender. Eso ya se sabía la semana pasada. Entonces, hoy no ganamos y tenemos que ganar en Murcia y eso, a eso vamos, evidentemente.
La plantilla ha tornat avui als entrenaments per anar preparant el partit de dissabte a 8:45 del vespre a l'estadi Enrique Roca davant el Real Murcia.
Gràcies, Jordi. Qui ja ho té fet és el Sabadell, que diumenge va aconseguir tornar a primera federació en aquest cas, també a Múrcia, a la final contra l'UCAM, i ahir va celebrar els carrers de la capital vallesana amb una rua i també parlaments davant de l'afició. A la segona federació, per cert, els equips es van definint també els seus projectes de cara al curs vinent. És el cas del Sant Andreu, que s'ha quedat a les portes de l'ascens i ahir es va acomiadar del tècnic Xavi Molist, que marxa al Cartagena, tot fa pensar, encara no és oficial, que jugarà a primera federació després de baixada, segona. Després de 3 temporades i mitja al capdavant del primer equip quadribarat, Molist assegurava que havia fet un màster.
Estar aquí al Sant Andreu és un màster amb tot al principi, perquè, com qui diu, havia de fer quasi tot jo, realment, i havia de fer coses que no em pertocaven, però que al final si no feia jo, potser no podia fer ningú, o inclús el pressi que anava a comprar venes pel massatgista un dissabte, doncs ho havia de fer i era el que teníem, i hem intentat doncs, la carcassa del Sant Andreu anar-la millorant mica en mica.
Xavi Molist, que va arribar al febrer del 2022 al Sant Andreu i ha jugat cada temporada un play-off d'ascens, tenint èxit en el de tercera segona, recordem, de fa 2 temporades a Salamanca. Aquest curs els andreuencs es van quedar eliminats de la primera ronda de play-off contra el Rayo Majadahonda. I encara en futbol, pel que fa al play-off d'ascens a tercera federació, dissabte juguen les tornades de les semifinals amb un Horta 1, Camidelet 1 i un Vilafranca 0, Atlètic de Sant Just 2. Els vilafranquins saben que no tenen molt, ho tenen molt complicat, però confien en a veure si poden fer una bona remuntada. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
El Futbol Club Vilafranca haurà de buscar la remuntada si vol seguir somiant amb l'ascens a tercera federació. L'Atlètic Sant Just va ser superior a l'anada i es va imposar per 0-2 al Municipal en el primer partit de les semifinals del play-off. Des de l'inici, el Vilafranca va haver de fer front a un rival ben plantat que trobava facilitats per generar perill a la porteria de Baró. Abans de complir-se la mitja hora de partit, arribava el gol de Lucas, que rematava tot sol davant de la porteria. Al segon temps, el duel es va equilibrar una mica, però el Sant Just no va perdre protagonisme en atac, liderat per Jan, qui apareixia de nou al minut 77 per fer el 0-2. Va ser l'estocada definitiva per un Vilafranca que aquest dissabte haurà d'intentar, sí o sí, la remuntada. Escoltem a l'entrenador, David Vilajoana.
A mi el que m'emprenya és que, no sé, en el camp no veiem el que hi ha als entrenadors perquè jo crec que tenen més qualitat tècnica de la que veiem, però és que ja et dic, 2 passades ens costa molt fer-les. Som els que som i hem de tirar endavant i hem de fer un partit molt bo. Escolta, 0-2 ens col·loca amb una pròrroga i a la pròrroga tot pot passar.
De cara a la tornada, l'equip tindrà de nou a disposició a Màster. El davanter es perdia a l'anada per acumulació de grogues. La tornada serà aquest dissabte a 7:15 de la tarda.
Gràcies, Eric. Ho seguirem, evidentment. I precisament en aquesta Lliga Elite, la Unió Esportiva Valls, que finalment ha aconseguit la permanència, ha renovat el seu tècnic, Àlex González. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Serà la segona temporada consecutiva de González a la banqueta blanc i vermella. La directiva torna a confiar en el seu lideratge després d'assolir la permanència en l'última jornada contra el Figueres i acabant 10a posició a la taula classificatòria. Les xifres de González en el seu primer any d'estada a la capital de l'Alt Camp han estat 11 victòries, 7 empats, 12 derrotes, 32 gols fets i 35 d'encaixats. La renovació del tècnic del primer equip de la UE Valls coincideix amb el dia en què el filial va aconseguir l'ascens a tercera catalana després de derrotar per 6-2 al Bellvei.
Gràcies, David. I un últim punt de futbol. El Canà recuperarà el seu camp de futbol de la Fanecada, renovat i adaptat a la nova normativa. Ràdio Joventut, Blanca Carol.
El Canà celebra la reobertura oficial del camp de la Fanecada en una jornada festiva. L'esdeveniment ha servit per posar en valor la feina feta després dels aiguats de 2021, que van deixar les instal·lacions greument afectades. Després de 2 anys d'adaptació i entrenaments fora del municipi, el club de futbol del Canà ja ha pogut tornar a jugar a casa. Les autoritats locals han aprofitat l'acte per destacar l'esforç col·lectiu que ha permès renovar la gespa del camp i adaptar-lo a la nova normativa europea, que elimina així l'ús del cautxú. Àxel Sorolla és el regidor d'Esports del Canà.
Doncs la veritat que és un goig, després del 2021, després dels aiguats i tot el desastre que va passar aquí al camp, tornar a tindre un camp en les màximes garanties, no? Avui en dia també doncs, adaptades a la nova tecnologia, a la nova normativa també europea, que és un camp sense cautxo, no? Doncs és una, la veritat que és un goig tindre aquesta qualitat de camp a les instal·lacions de la Fanecada, no?
Durant l'acte també s'ha fet un reconeixement públic als ajuntaments veïns que van cedir les seues instal·lacions durant els mesos d'obres, facilitant així la continuïtat de l'activitat esportiva.
Gràcies, Blanca, i a tot això ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més dotat ha estat el del Dani Sánchez, que després d'una gran jugada per banda sentenciava les semifinals del play-off d'ascens a Lliga Elit contra l'Argentona. En aquest cas s'ha endut el 61,5% dels vots amb el Júpiter, superant les dianes de Kevin Velázquez, precisament de l'Argentona en el mateix partit, i el de Jan González de l'Atlètic Sant Just en el play-off d'ascens a Tercera Federació. Ja sabeu que podeu recuperar els gols de l'enquesta del nostre compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet, el Barça s'estrena aquesta nit als play-off pel títol de la Lliga ACB. Els Brones van ser cinquens, recordem, a la fase regular i tenen, per tant, el factor pista en contra. Visiten la pista de l'Unicaja de Màlaga a partir d'un 10:15 en el primer enfrontament d'una sèrie de quarts de final al millor de 3. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, assegurava a la prèvia que l'equip arribava bé a la cita.
Un equip com el nostre està fet per jugar doncs, aquests partits, per jugar play-off, una primera sèrie davant d'un rival molt important, un rival que està molt en forma, que porta anys jugant plegats i que juguen una mica de memòria, que porta una temporada fins al moment excel·lent guanyant totes les competicions que han disputat. Crec que nosaltres arribem bé i arribem pues, amb ganes de fer un bon partit, com crec que estem fent al llarg dels últims mesos.
Peñarroya destacava alguna de les principals virtuts del rival, Unicaja, campió, recordem, aquest any de la Copa i també de la Basketball Champions League.
És un equip que porta 2-3 temporades jugant plegats, amb una dinàmica molt positiva, que et dona pues, les victòries, que et donen els títols, que et donen el jugar bé, pues, la constància que han tingut amb un planter extens, que s'han acostumat a jugar amb moltes rotacions i acceptar molts jugadors pues, jugar molts menys minuts dels que jugaríem a altres equips. Per això tu, quan guanyes, tot això és molt més fàcil. No? I el qual és un equip que està a tope, que està amb una mentalitat i amb una inèrcia molt positiva, però bueno, nosaltres creiem en el que fem i creiem que podem guanyar l'eliminatòria sense cap mena de dubte. Ara, que haurem de jugar bé.
Avui a 10:15 aquest primer Unicaja a Barça. El segon partit es jugarà divendres al Palau Blaugrana. També avui arrenca la sèrie entre el Real Madrid i el Baskonia a les 7, a la mateixa banda del quadre. D'aquí sortiria l'hipotètic rival del Barça a semifinals. I a l'altra banda del quadre, ahir triomf clar del València de Pedro Martínez, 98-74 contra Gran Canària, i derrota d'una penya irregular, 96-81, que va contra un Tenerife liderat per l'MVP de l'ACB, al base de 42 anys, ex de la penya, també del Barça, Marcelinho Huertas, que va fer 39 punts i 41 de valoració. I encara en bàsquet el Baxi Manresa es va quedar fora per poc d'aquests play-offs. Recordem que Danubé ha estrenat recentment una nova secció a la seva web per consultar una base de dades històrica i detallada sobre el club. Els impulsors d'aquesta eina han estat els periodistes Xavier Prunés i Gerard Castanyer, que l'han cedit a l'entitat. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
La base de dades recull informació des de l'any 1931 i inclou totes les temporades, categories i noms que han tingut com a club, així com la relació de partits oficials, entrenadors i jugadors des de l'any 1967. En total s'hi recullen més de 2.300 partits amb 415 jugadors registrats, dels quals més de 200 han estat ja jugadors estrangers. El periodista Xavier Prunés explicava l'origen del projecte.
La iniciativa aquesta doncs, sí, sorgeix d'una història, d'un seguiment que he anat fent durant la meva llarga etapa a Regió 7, també de 35 anys. Primer doncs, amb uns documents quasi bé escrits a mà, no? I després amb un document Word que es va anar ampliant i es va anar actualitzant. Ara els hi passarem la feina a la gent del club, també us ho agraeixo això que ho assumiu, perquè després de cada partit doncs, caldrà actualitzar. No?
El pas definitiu va arribar amb Gerard Castanyer, que va convertir tot el contingut en una base de dades estructurada i consultable després de mesos de feina. A principis d'any van contactar amb el club per formalitzar-ne la sessió. Aquesta no es tracta d'un projecte tancat, però, sinó una eina viva que ha de créixer i fomentar la interacció amb l'afició i els professionals.
Gràcies, Jordi. I abans d'acabar, un apunt d'hoquei patins. Ja és oficial el fins ara entrenador del Palau, campió de la Champions femenina aquest any. Entrenarà el curs vinent el Sant Cugat masculí, que vol tornar a lluitar per l'ascens a l'hoquei lliga masculina després d'una temporada discreta a plata. Cugat Media, Joan García, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Arriba el patiu que cruça en quant masculí d'hoquei lliga plata, Andrés Colaiani, campió d'Europa amb el Palau femení i un gran coneixedor i reconegut entrenador a nivell europeu. El patiu que hi vol fer un canvi de tendència i de dinàmica després de lluitar per la permanència aquesta temporada i té sobre la taula un nou projecte que encapçala el tècnic argentí. Moment d'escoltar el director esportiu del patiu que hi, Òscar González.
És un entrenador amb molta experiència, un entrenador molt, molt respectat i la veritat és que estem molt orgullosos de que vingui a formar part d'aquest nou projecte. I, bueno, bàsicament, l'objectiu, el que dèiem, vull dir, primer de tot la permanència, evidentment, i crec que estem fent un equip totalment nou amb el que volem estar el més a dalt possible.
Té experiència a nivell masculí, on ha dirigit, per exemple, el Cerdanyola Oli Igualada. Va començar la seva trajectòria com a jugador al Club Ciudad de Buenos Aires argentí i després com a entrenador. A Terra Sant Cugat, amb l'objectiu de fer un equip altament competitiu. En els propers dies es coneixeran les novetats de la plantilla. Ara mateix, només hi ha 3 jugadors que continuaran d'aquesta temporada passada. Oh, what a feeling. Look what we've overcome.
Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El castell de Castellet s'alça majestuós sobre un turó, oferint unes vistes espectaculars. És una de les joies arquitectòniques més emblemàtiques del Penedès i cada any pren el protagonisme durant el segon cap de setmana de juny. A Castellet i la Gornal ho tenen tot a punt per una nova edició de la seva Fira Medieval. El cap de setmana del 7 i el 8 de juny, el nucli de Castellet, a l'Alt Penedès, es transforma. La fórmula és ben senzilla. Història, espectacles i cultura popular. Una combinació infal·lible en un entorn privilegiat. Els carrers del nucli antic es vesteixen per a l'ocasió i són l'escenari perfecte per acollir cercaviles musicals, actuacions i espectacles, tallers, demostracions d'oficis antics i parades d'artesania ben variades. A més, tindreu l'oportunitat de descobrir el poble a través d'un recorregut màgic i immersiu amb les visites teatralitzades. I si us agrada que us expliquin històries, us han preparat la proposta ideal. Un conte descomptat. És un espectacle que uneix circ, humor i improvisació. Topareu amb uns pregoners una mica despistats que comencen a explicar un conte però s'acaben perdent entre els personatges. Per això necessitaran l'ajuda del públic per arribar al final de la història. El 7 i el 8 de juny, Castellet i la Gornal celebra la 21a edició de la Fira Castellet Medieval. Podeu consultar-ne tota la programació al web turismecastelletilagornal.cat.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimarts, 3 de juny de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 3 de juny, avui es juga a l'RC d'Estadium un dels millors partits que es poden veure en l'actualitat en el futbol en categoria femenina pel que fa a les seleccions, amb una Espanya-Anglaterra, reedició de l'última final del Mundial, que va guanyar, recordem, a Espanya. A més, el comitè espanyol té la columna vertebral amb 10 jugadores del Barça, mentre que les angleses també compten amb importants peces de l'Arsenal en el retrobament de la final de la Champions que va guanyar l'equip de Londres fa poc més d'una setmana a Lisboa. Avui en parlarem, però també tindrem bàsquet amb els play-offs.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
A Europa, després de l'experiència d'un any als Estats Units, i ho fa per agafar les regnes del 8 vegades campió de la Champions, un Lió obligat a reinventar-se després d'haver caigut aquest any a semifinals. Jordan Giraldez va guanyar 14 títols amb el Barça en 3 temporades, incloses 2 Champions, i signa amb el club francès per les properes 3 temporades, fins al 2028.
Dijous, la selecció espanyola masculina, en aquest cas, jugarà les semifinals de la Nations League, en aquest cas contra França. Pel que fa als clubs, l'Espanyol va tenir ahir una rebuda institucional a l'Ajuntament de Barcelona pel seu 125è aniversari.
La comissió d'aquest aniversari, encapçalada per Daniel Sánchez Llibre, l'actual director general, Maoyer, va trobar-se ahir amb l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, i el regidor d'Esports, David Escudé, des del club van fer entrega a l'alcalde d'una rajola commemorativa.
I ahir el Sabadell va celebrar el retorn a la primera federació masculina amb una rua.
Milers de seguidors van tenyir la ciutat ahir de blanc i blau per celebrar l'ascens al centre d'esports a la tercera categoria estatal aconseguit diumenge a Múrcia. Després d'uns primers càntics des de la tribuna de la nova Creu Alta, la comitiva sabadellenca es va passejar pels carrers fins a arribar a una plaça Sant Roc plena. Els jugadors i cos tècnic van tenir recepció al Saló de Plens de l'Ajuntament i van sortir al balcó per acabar de celebrar amb l'afició aquesta fita.
L'any que ve, que com a mínim tindrem dos equips catalans un altre cop a aquesta primera federació, el Sabadell i l'Europa, que han aconseguit l'ascens. Veurem què passa amb el Nàstic, que s'està jugant l'ascens a la segona divisió. No va aconseguir pujar, tot i també jugar aquest play-off, la Unió Esportiva Sant Andreu, que ahir es va acomiadar del seu tècnic Xavi Molist.
Molist deixa el Sant Andreu de mutu acord amb el club després de 3 temporades i mitja d'haver disputat 4 play-offs d'ascens amb èxit en aconseguir fa 2 temporades a Salamanca per tornar a la segona federació. El Jex, entrenador quadribarrat, va posar en valor la feina feta al capdavant de l'equip, tot i caure en els play-offs d'ascens de la temporada passada contra el Zamora i d'aquest mateix curs contra el Rayo Majadahonda.
En bàsquet, avui el Barça s'estrena als play-offs pel títol de la Lliga ACB.
Els blaugranes, amb el factor pista en contra, després d'acabar 5ens la fase regular, visiten aquesta nit la pista a l'Unicaja de Màlaga, que aquest curs ja ha guanyat la Copa i la Basketball Champions League. L'equip de Joan Peñarroya confia en guanyar avui a Màlaga per poder tancar divendres el segon partit i d'aquesta manera el bitllet per a semifinals.
En aquesta sèrie de quarts de final, el millor de 3. També avui es juga a la mateixa banda del quadre el primer enfrontament de la sèrie entre Real Madrid i Baskonia.
Ahir derrota el Joventut de Tenerife 96-81 amb un gran partit a la veterà base del conjunt canari ex-Joventut Marcelinho Huertas, que va fer 39 punts i 41 de valoració. Demà jugarà el segon partit a l'Olímpic de Badalona. També ahir, triomf clar del València de Pedro Martínez, 9-8-7-4, davant el Gran Canària.
Déu-n'hi-do, després en parlarem de l'estat de forma de Marcelinho Huertas amb 42 anys, MVP, com dèiem, d'aquesta ACB. En hoquei patins ja tenim horaris confirmats per a la Copa de la Reina, que es disputarà a Cerdanyola del 12 al 15 de juny.
Amb 5 dels 8 equips catalans, dijous 12 de juny començaran els quarts de final a les 6 i a 2:15. Divendres a la mateixa hora es completaran els primers enfrontaments. Les semis es jugaran dissabte 14 a la 1 del migdia i a les 4 de la tarda. I la final serà diumenge a la 1. Recordem, aquest cap de setmana, última jornada d'hoquei lliga unificada a un quart d'1 al migdia. Únicament en joc, saber qui s'endurà la setena plaça per jugar competició europea, la segona competició europea que s'ha creat per la propera temporada. Qui jugarà? Doncs Voltregà o Patiu que Club Sant Cugat.
Que s'enfronten entre ells, recordem, com dèiem, en aquesta última jornada. I en categoria masculina, encara en hoquei, el Barça ha confirmat que Mati Pascual deixa el club el curs vinent.
El jugador de 35 anys, un referent durant més d'una dècada, acaba contracte el proper 30 de juny i posarà punt final a la seva trajectòria dins de l'entitat, després de 12 temporades i fins al moment 37 títols aconseguits, volíem dir, amb la possibilitat de sumar un nou trofeu, el 38, el d'aquesta hoquei lliga 24-25. Ahir, per cert, el noi va fer oficial la renovació de Xavi Costa, que sumarà ja 8 temporades al club.
I un últim apunt, en natació artística, avui mateix han aconseguit l'or, en aquest cas Jordi Cáceres, i el bronze Iris Tió, a l'europeu de Funchal, a Portugal.
Cáceres ha guanyat l'or en la final del solo lliure masculí, mentre que Iris Tió s'ha dut el bronze en el femení, ampliant el medaller de la selecció d'Andrea Fuentes. Ladies and gentlemen,
dimarts 3 de juny, 6 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Avui la selecció espanyola femenina rep a l'RC Stadium a Cornellà al Prat, a Anglaterra, la reedició de la final del Mundial, i en una final per ser primeres de grup i passar directament a la final, a la Final Four de la Nations League. Recordem, una competició que defensa a Espanya. El comitè estatal, amb 9 catalanes i 10 jugadores del Barça, de fet 8 catalanes perquè Leila és baixa avui per molèsties físiques, en tindria prou avui amb un empat per ser semifinals d'una competició de, recordem, defensa a títol. Ahir a la prèvia va parlar l'exblaugrana Mariona Caldentey, campiona de la Champions fa poc més d'una setmana amb l'Arsenal, precisament guanyant el Barça a la final. La davantera balear responia això sobre si una derrota avui, ja sigui d'Espanya o d'Anglaterra, pot afectar de cara a l'europeu, que jugarà aquest estiu.
A ver, no nos ponemos en la situación de qué pasaría si perdemos, porque nuestra intención obviamente es salir a ganar el partido y ojalá se nos dé así. En el caso de que se diese mal, pues qué te voy a decir, creo que este equipo ha demostrado que se levanta muchas veces, que sigue peleando luego por el siguiente objetivo, así que a mí eso no me preocupa, conozco la mentalidad del equipo, del staff, y sé que el equipo es fuerte, pero quitado de todo eso vamos a salir a ganar, confiamos en que podemos hacerlo. Obviamente Inglaterra es un equipo muy muy top, de los más fuertes sin duda, y hay que respetar eso, pero jugamos en casa y queremos estar en la Final Four.
Mariona, que també va dir la seva ahir sobre el fitxatge del seu exentrenador del Barça, Jonathan Giraldez, la gran notícia del dia d'ahir en el futbol femení, per l'Olympique de Lió, equip que va eliminar a semis l'Arsenal de Mariona Caldentey aquest any a la Champions.
A ver, no sé, en el fútbol ya nada te sorprende, ¿no? Lo conocemos mucho, Jonah es un entrenador muy, muy top, y lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor en Francia, menos cuando sea una competición internacional, que entonces ahí pues espero que no le vaya tan bien.
I un últim document de Mariona Caldentey, precisament sobre el Barça i el seu domini europeu, tot i haver-les guanyat fa poc més d'una setmana a la final de la Champions.
És evident, el domini del Barça en els últims anys, en totes les finals que ha arribat, totes les finals que ha guanyat, però bueno, aquest any és un exemple de que no és fàcil, no? Des de fora sembla fàcil i la gent ho dona molt per fet, però com he dit, jo en aquest cas conec la feina que s'ha fet des de l'Arsenal per poder plantar-li cara al Barça, i és que al final al futbol poden passar moltes coses i s'acaba definint per detall i és impossible estar sempre perfecte. Llavors, òbviament, el Barça segueix sent un equip totalment dominador i segueix sent l'equip a batre per tot el que ha fet, però hi ha altres equips que també estan apretant.
Avui a les 7 de la tarda del camp de l'Espanyol, a Cornellà del Prat, que jugarà aquest a Espanya a Anglaterra, últim partit de la fase de grups de la Nations League, amb el Comunitat Espanyol líder, amb 2 punts més que les angleses. I també està concentrada en aquests moments la selecció espanyola masculina, que dijous juga les semifinals de la Nations League contra França, en una final a 4 que juga Alemanya. A la llista hi ha 6 jugadors del Barça i 6 catalans. Un dels que compleix les dues coses és Dani Olmo, que ahir va comparèixer en roda de premsa i va parlar, per exemple, de la baralla que hi ha a la vigent campiona d'Europa entre jugadors joveníssims i jugadors amb experiència.
Es un buen mix, al final tenemos un grupo muy sano, cada uno aporta su granito de arena, tanto los jóvenes como los más veteranos, con más experiencia, con más partidos, y al final todos vamos a una, es el objetivo común, que es seguir ganando, seguir aportando, seguir celebrando cosas con la selección, con todo el país, y eso es a lo que vamos siempre.
Dani Olmo, que també li van preguntar sobre aquestes semifinals de dijous contra França.
Unas semifinales, pero casi una final. O sea, tenemos que ganar, estamos motivados, preparando el partido. Venimos de buenas sensaciones, también contra ellos en la pasada Eurocopa. Yo creo que las ganas de revancha no les faltarán, pero nosotros estamos preparados para clasificarnos a la final.
També hi serà en aquesta fase final de la Nations League amb Espanya el migcampista andalús del Barça, Fermín, que havia de doblar aquest estiu i jugar també a l'Europeu Sub-21, però finalment ha decidit descansar. Ell mateix explicava els motius en una entrevista a Premsa Ibèrica.
Llevo 2 años que no he parado y bueno, pues pensando en lo mejor, creo que consensuado con todo el mundo ha sido y creo que era lo mejor y bueno, así se ha decidido. Me cuento bien, pero bueno, el año pasado empecé con lesión y ya este año hemos acabado muchos viajes, muchos entrenos y al final, tanto mentalmente, físicamente, llegas un poco a tu límite.
Dijous a les 9 del vespre jugarà a Alemanya aquest Espanya-França, com dèiem, amb 6 jugadors del Barça, a semifinals de la Nations League masculina. Demà dimecres es disputarà l'altra semifinal que enfronta Alemanya i Portugal. I encara en futbol, pel que fa als clubs a casa nostra, el Sabadell va celebrar ahir amb una rua multitudinària l'ascens i, per tant, el retorn a la tercera categoria estatal. La primera federació ha aconseguit diumenge a Múrcia en la final contra l'UCAM. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
Una estampa espectacular, la que es va poder retratar ahir davant de l'Ajuntament. Durant els parlaments, un dels moments més emotius el va deixar al lateral dret de l'equip, Ton Ripoll.
Jo només us volia donar les gràcies, volia donar un missatge d'agraïment, perquè, bueno, personalment porto molts anys lluitant per això i sempre recordaré el Sabadell, la ciutat i aquest club com el lloc on he pogut complir els meus somnis. M'agradaria, doncs, insistir en això, en donar-vos un missatge d'agraïment primer de tot als meus companys, perquè els recordaré sempre per haver-me ajudat a complir això i també per part de tota la meva família, els que hi són i els que ja hi són, de que els somnis es compleixen treballant.
Abans d'aquests parlaments, al balcó de l'Ajuntament es va fer la fotografia al Saló de Plens entre la plantilla arlequinada i els portaveus dels diferents partits. I prèviament a la festa de Sant Roc hi va haver la rua amb un camió descapotable que va sortir de la nova Creu Alta. Centenars de seguidors van acompanyar la comitiva des de l'estadi. La temporada ha acabat amb una gran festa, però des d'avui el club ja pensen en la planificació del curs que ve. Demà compareix el president del Sabadell, Pau Moria Giner, per fer balanç de la campanya 24-25 i per començar a traçar les illes mestres de l'any que ve.
Gràcies, Sergi. N'estarem pendents, evidentment, d'aquest balanç i també demà explicarem el balanç que ha fet Quique Càrcel, en aquest cas el director esportiu del Girona, aquest mateix migdia. A la segona federació, per cert, els equips que també van definir els seus projectes de cara al curs vinent és el cas del Sant Andreu, que s'ha quedat a les portes de l'ascens i ahir es va acomiadar del seu tècnic, Xavi Molist, que marxa al Cartagena, encara que no és oficial encara, que jugarà a primera federació després de baixar de segona. Després de 3 temporades i mitja al capdavant del primer equip quadribarrat, Molist assegurava que havia fet un màster al Sant Andreu i va reivindicar també la feina que havia fet per fer creixer el club.
Jo sempre dic que la carcassa de Sant Andreu és increïble, però dins estava buit, ara s'està començant a omplir. Hi ha moments que també dubtes, aviam si és el moment o no de seguir, però jo al final tinc força sempre. Jo necessito 2 dies per recuperar-me de les hòsties i m'aixeco ràpid. Al final, el capità del barco és el que s'ha d'aixecar abans que qualsevol.
Xavi Molisca va arribar al febrer del 2022 al Sant Andreu i ha jugat cada temporada un play-off d'ascens, tenint èxit en el de tercera a segona federació fa dues temporades a Salamanca. Aquest últim curs els andreuencs van quedar eliminats a la primera ronda de play-off d'ascens a primera federació contra el Rayo Majadahonda. I sobre aquesta encara segona federació, ahir l'Olot va fer oficial la renovació del seu tècnic, Roger Vidal, després d'haver aconseguit la permanència a la categoria. Olot FM, Aniol Puigverd.
Format el club, història del primer equip de la Unió Esportiva Olot, tècnic del juvenil A i l'encarregat de mantenir l'Olot de segona federació, aquesta temporada signa per una més. Roger Vidal ha aconseguit durant aquest tram de temporada, que ha estat al capdavant de l'equip, tenir un equip competitiu, que té fam quan salta al terreny de joc. Després que l'Olot acomiadés a Pedro Dolera, Vidal va ser l'escollit per intentar portar l'equip cap a la salvació i, de fet, ho ha aconseguit, deixant l'equip 11è classificat. Va debutar amb victòria al camp de l'Andratx i s'ha consagrat com un dels entrenadors de l'Olot amb millor mitjana. El tècnic Garrotxer ha aconseguit 25 punts en 14 partits, amb 7 victòries, 4 empats i només 3 derrotes. De fet, Vidal es mostra il·lusionat amb aquest projecte que enguany començarà de zero.
Molt content per aquesta renovació i em sento un privilegiat, no?, de poder entrenar l'equip de la ciutat, en el club on he estat molts anys i bé, molt satisfet per poder encarar la nova temporada.
Durant aquests últims 14 enfrontaments, Vidal ha comptat amb l'ajuda del seu assistent i amic Ferran Roca, qui no ocuparà el lloc de segon entrenador la pròxima temporada per incompatibilitat laboral. Vidal explica que no li agrada parlar d'objectius, però que l'equip ha de ser el màxim competitiu possible.
A mi no m'agrada parlar d'objectius concrets, penso que els objectius s'aniran assolint a mica en mica, amb el treball diari, setmana a setmana, no? A vegades els objectius canvien en poques setmanes, però sí que sóc conscient que el club i tot el que envolta el primer equip doncs, són valents i ambiciosos i a partir d'aquí doncs, toca treballar i després el futbol ens portarà allà on ens toqui estar.
Tot i que falta saber qui serà l'encarregat d'ocupar el lloc d'assistent del tècnic Roger Vidal, de moment ja es coneixen alguns moviments, 5 baixes i 6 renovacions. Les renovacions són Marc Mas, Uriah Ayala, Guillem Terme, Sergi Marcillo, Marc Comamala i Martí Puigverd. Les baixes són Joaco, Mainau, Dani Hernández, Yaya Sidibé i Chema Moreno.
Gràcies, Aniol. I tornant a la categoria femenina encara en futbol, també prepara la propera temporada la M Lleida, que ha tornat a disputar play-off d'ascens a la Lliga F i renova projecte després de la sortida de Rubén López. Joan Bacardit serà l'entrenador de cara al curs vinent i Laura Martí deixa el club després de 10 anys. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després d'una temporada 24-25 on l'equip del Recasens ha tornat a disputar els play-offs per ascendir a primera divisió i amb la marxa de Rubén López després de 3 temporades al capdavant de la M, el club lleidatà ja comença a activar màquines de cara al curs vinent. Joan Bacardit serà el nou entrenador, tal com va avançar el programa Juguem a UAU Lleida Ràdio aquest dilluns, i si no hi ha canvis d'agenda, serà presentat oficialment aquest dijous a la tarda. D'altra banda, i mirant la plantilla, aquest dilluns l'AM, a través de les seves xarxes socials, va anunciar que la portera de Guissona, Laura Martí, deixa la disciplina lleidatana després de 10 anys al club. En un vídeo difós per ella i l'entitat, Martí s'acomiadava així de la que ha estat cara seva des dels 2 anys.
10 anys des d'aquell primer dia trepitjant aquest camp. Ara, amb 22, toca tancar aquesta etapa, i no és fàcil. Aquí he viscut tant, he crescut dins i fora del camp, he arribat al primer equip, defensant, tal i com diu l'himne, aquest escut amb orgull i passió. 2 play-offs, somiant amb la màxima categoria, ho he donat tot per aquests colors, per la meva terra. Però això no és només deixar un club, és acomiadar-me del que ha estat una segona casa, i m'emporto persones, moltes, entrenadors, companyes, personal del club, aficionats. Cadascú de vosaltres ha estat clau en aquest camí.
Martí farà el salt a Liga F de la mà de l'Eibar.
Gràcies, Sergi. I a tot això ja tenim millor gol de la jornada, el futbol català. El més votat ha estat el del Dani Sánchez, del Júpiter, que després d'una gran jugada per banda sentenciava les semifinals del play-off d'ascens a Lliga Elite contra l'Argentona. S'han dut el 61,5% dels vots, superant les dianes de Kevin Velázquez, tan precisament de l'Argentona en el mateix partit, i el de Jan González de l'Atlètic Sant Just en el play-off d'ascens a Tercera Federació. Ja sabeu que podeu recuperar aquests gols a l'enquesta del nostre compte d'X, @esportsenxarxa. En bàsquet, el Barça s'estrena aquesta nit als play-offs pel títol de la Lliga ACB. Els blaugranes van ser cinquens, recordem, a la fase regular i tenen, per tant, el factor pista en contra. Visiten la pista de l'Unicaja de Màlaga a partir d'un quart de 10 de la nit. En el primer enfrontament de la sèrie de quarts de final, el millor de 3, l'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, assegurava la prèvia que l'equip arribava bé a la cita i destacava alguna de les principals virtuts del rival, l'Unicaja, campió, recordem, aquest mateix any de la Copa del Rei i de la Basketball Champions League.
Nosaltres sabem el que ens trobarem, l'equip que ens trobarem i, bueno, hem de pensar molt en nosaltres. Som conscients que hem de fer un bon partit tant en atac com en defensa. Unicaja és un rival que et castiga molt les pèrdues, que si juguen amb ritme doncs, agafen parcials. És un equip dur, un equip amb molta rotació, que sempre tenen un to fisical. Bueno, hem d'estar preparats per tot això.
Peñarroya, que també deia això sobre la dificultat d'aquesta sèrie de quarts i els emparellaments que han tocat per disputar aquests play-offs.
El que està clar és que cada partit serà diferent i jo crec que serà una eliminatòria dura pels dos. Al final, quan has de guanyar un títol, has de guanyar els millors. Sí que és veritat, però això és el que ha donat la classificació final de la Lliga, amb la qual no hi ha cosa més justa que aquesta, però sí que és veritat que una part del quadre té doncs, els tres equips d'Eurolliga i l'equip que ho ha guanyat tot i l'altre no, no, però al final això ve donat per la classificació és una lliga regular, és el més just, s'ha donat així. Bueno, si vols guanyar, has de guanyar els millors.
Avui, un quart de 10 de la nit, aquest primer Unicaja-Barça, quart i cinquè a la Lliga Regular. El segon partit es jugarà divendres al Palau Blaugrana. També avui arrenca la sèrie entre el Real Madrid i el Baskonia. Primer i vuitè, dos equips d'Eurolliga. En aquest cas s'enfronten a les 7 de la tarda a la capital espanyola. D'aquí sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals. I a l'altra banda del quadre, ahir triomf clar del València de Pedro Martínez, 98-74 contra Gran Canària i derrota una penya regular, 96-81 contra un Tenerife liderat per l'MVP de la CB, al base de 42 anys, Marcelinho Huertas, que va fer 39 punts i 41 de valoració. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
Bon dia. La penya va perdre ahir el seu primer partit de play-off a la pista del Tenerife per 96-81 i demà intentarà igualar els quarts de final en el Palau Olímpic en el segon partit que serà a les 7 de la tarda. L'hipotètic tercer partit definitiu de desempat, si fos necessari, seria dissabte vinent a Tenerife. El Joventut va anar per davant fins al minut 25 quan guanyava de 7 punts, però va acabar sucumbint sobretot per culpa de Marcelinho Huertas. L'ex-base de la penya, als seus 42 anys, va trencar tots els registres acabant amb 39 punts i 41 de valoració. Feia 32 anys que un jugador no ho feia tan bé en un play-off. El tècnic de la penya, Dani Miret, es rendia a l'exhibició del brasiler.
El tema del Marcelinho, doncs que quan veus un jugador de tant de nivell i tant de talent jugant un partit on acaba amb 39 punts, doncs una miqueta això també afecta. Afecta perquè ells ho tenen molt clar, tenen allà un referent i tenen allà doncs, un esperit, no?, que trenca el partit i ja, bueno, doncs en Marcelinho ja heu vist que ha fet 5 de 6 en triples i ha jugat molt còmode. Una de les coses que hem d'aconseguir que Badalona no passi.
Des de la plantilla verdinegra estem molt clar que Badalona demà es veurà una penya diferent, com subratllava Ante Tomic.
Espero que en Badalona vamos a jugar un partido diferente, en plan de con mucha más energía y una defensa mucho más dura.
Cassius Robertson va entrar en la convocatòria després de perdre's els últims partits per lesió a la tíbia, però no va jugar cap minut, com tampoc ho va fer Michael Rusick per decisió tècnica.
I en hoquei patins, gràcies Ramon, el Cerdanyola i el Manlleu es jugaran l'última plaça que queda a l'hoquei lliga masculina, l'ascens d'aquest diumenge a la tarda, la tornada del play-off d'ascens, com dèiem, que es podrà veure en Joc TV amb la retransmissió de la xarxa. Els vallesans que juguen a casa aquesta tornada tenen avantatge després del 3-6 de l'anada a Manlleu. Ràdio Manlleu, a l'Or Rubio.
El somni de pujar a hoquei lliga es complica pel Manlleu, però els de Jordi Boada no han perdut l'esperança. El primer partit del play-off va començar molt igualat, però abans d'arribar a la mitja part, el Manlleu es va començar a desfer, tot i les insistències dels jugadors per guanyar l'enfrontament. Finalment no va poder ser i els Cerdanyoles van portar aquest primer enfrontament per 3-6. Tot i aquesta derrota, l'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, veu amb optimisme el partit de tornada i amb opcions, tot i que creu que s'han de canviar coses i no cometre errors.
Creiem que tenim opcions, eh? Al final, nosaltres hem de creure fins al final, hem treballat tota la temporada i anirem a guanyar el partit i per què no, doncs, a remuntar. D'entrada hem de canviar cosetes, hem de recuperar les nostres sensacions, el nostre joc i tenir la nostra personalitat a pista. I sobretot no cometre errors, que és el que ens ha penalitzat el partit d'anada.
Finalment, tot es resoldrà diumenge vinent a les 4 de la tarda en el partit de tornada del play-off d'ascens que es disputarà al camp del Cerdanyola.
abans d'acabar un parell de punts, ahir va prendre possessió del càrrec el president reelegit de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, de Gerard Esteve. Pel que fa als plans de futur, Esteve va assegurar que un dels objectius era recuperar la inversió per enfortir el sector i donar suport també als clubs.
Crec que hem de fer un pacte nacional de l'esport per veure com podem recuperar aquests 1.000 milions d'euros i invertir-los a l'esport, fent així una dignificació econòmica del sector esportiu. El segon motiu pel qual ens volem presentar és, com hem dit, per la protecció de les federacions i els clubs. És important. Aquí ens acompanyen també clubs esportius importants que han sigut bressol. Veig el Gallec de Girona, el Catalunya, clubs que són imprescindibles per a la nostra societat i necessiten i requerim que tinguin aquesta protecció.
El nou consell directiu d'aquesta UFEC, que compta amb el 39% de dones en aquest cas, en l'acte d'ahir també van ser-hi presents el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i el secretari general de l'Esport, Abel García, entre altres personalitats i molts presidents també de federacions esportives catalanes. I pel que, abans d'acabar, tot preparat ja per les inscripcions exaurides, de fet, a la cursa Entre Pobles de l'Alt Empordà, que tindrà lloc el diumenge 15 de juny a Figueres i als seus voltants. 10 quilòmetres de cursa popular que es podrà fer corrent, caminant o també fent marxa nòrdica. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La primera edició de la cursa Entre Pobles el dia 15 de juny aplegarà 2.000 corredors per una bona causa, per una causa solidària en aquesta prova que busca potenciar l'orgull dels pobles de l'Empordà i la pràctica de l'esport. En un temps rècord s'han omplert totes les inscripcions per participar en la prova que permetrà convertir aquesta cursa en tota una festa. Així ho ha explicat Filip Verdot, un dels impulsors de l'Entre Pobles.
La nostra idea, els nostres valors, és que sigui una festa comarcal en què ens trobem tots els amants del running i no amants del running, o sigui, com una festa. De fet, la idea i el concepte és que després, quan acabi, hi haurà una diesel, hi haurà també la possibilitat de gaudir d'una mica de vermut, bueno, una mica de vermut perquè tots ens podem trobar.
Aquesta primera edició tindrà Figueres com a punt de sortida i recorrerà els llocs més emblemàtics de Vilafant. Cada participant podrà lluir la samarreta de la cursa amb el nom del seu poble defensant els colors del seu municipi.
I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Són les 12 del migdia i fa un sol espatarran. La cervesa i la sangria i el tecnito sonen. I només falta que tu vinguis amb els culers a la farra. Que toca vermutet. Palmerita es un cochazo y un temazo del mil. Passem pel Seven i Levan com a Miami Beach. Amb les finestres baixades i amb camisa de fil. M'hi podria acostumar, ja t'ho dic. Café pels més cafeteros. Si a tu cava una miqueta de farruta tu cava, un branchito amb els meus tetes tu cava, un bailoteo sota el sol i a tu cava, i a tu cava. Per Palmerita és un cotxazo i un temazo del mil. Passem pel Seven i Levan com a Miami Beach. Amb les finestres baixades i amb la camisa al pit. M'hi podria acostumar. Café pels més cafeteros.
vida i no m'hi mous. Quina sort i quina sort. Que collos Miami, ni que Florida Beach. Plataners i palmeritas i un temazo del mil. Amb les finestres baixades i la cabina hit. M'hi podria acostumar i a tu i... Café pels més cafeteros.
La xarxa de comunicació local.